Hoy Onda Media Cadena Ser.
La temperatura en el exterior de nuestros estudios en Alcoy es de 36 grados centígrados.
Octavo Torneo Internacional de Ajedrez Tabilla Alcoy 2019. 25 aniversario. Del martes 9 al domingo 14 de julio en el Hotel Reconquista. Torneo A Magistral Normas Maestro Internacional con importantes maestros de ajedrez y los mejores jugadores de la Comunidad Valenciana. Torneo B Sub 2200 Elo FIDE del 12 al 14 de julio. Con más de 3.300 euros en premios. Ajedrez de prestigio y alto nivel en Alcoy. Más información en la página web ajedreztabillaalcoy.es. Con la colaboración Ayuntamiento de Alcoy, Centro de Esports Generalitat Valenciana, Diputación Provincial de Alicante y Caixa Popular. Organiza Club de Ajedrez Tabilla Alcoy. Vas comprar accions a l'ampliació de capital del Popular i vols recuperar la teua inversió? Amb un 97% d'èxit, APREDEF és una associació que defensa els afectats per productes financers d'alt risc i que col·labora amb l'Ajuntament d'Alcoi. Informa't al 96 553 7108. Totes les visites són gratuïtes. 96 553 7108. APREDEF guanya, tu guanyes. La programació Viu l'Estiu ja està ací, des de l'1 de juliol fins al 30 d'agost. Vine a gaudir a partir de les 21 hores de música a la piscina municipal José Trenzano, Joe Pask, Beat Lauder, Rebé Disco Club DJ i Marco Pompero. També podràs gaudir de cinema a l'aire lliure al pati de l'Ibam i concerts amb música de tot tipus. Electrònica, percussió, grup Barxell, Colla Rebuts, La Primitiva, La Unió Musical i el Serpis en diferents escenaris. Consulta els horaris i activitats de Viu l'Estiu al web www.alcoi.org. Alcoi en positiu. Ajuntament d'Alcoi.
L'Orxa, 24 hores esportives 2019. Divendres 12 de juliol, a les 21 hores, començament de les 24 hores. I a les 23:30, a l'amfiteatre, tribut a Queen. Dissabte 13 de juliol, 24 hores de futbet al llarg de tot el dia. A les 21 hores, la gran final de futbet i a continuació, entrega de trofeus. A les 22:00, sopar de dècades, acompanyat per la xaranga, l'orquesteta. I a les 12:30 de la nit, disc mòbil a l'amfiteatre. Diumenge 14 de juliol, a les 20:30 hores, ruta de contacontes des de la plaça de l'Església. L'Orxa, 24 hores esportides 2019.
Tretze i deu minuts d'aquest migdia, d'aquest divendres 12 de juliol, iniciem la informació comarcal de l'Alcoià i el Comtat i els contem que el govern municipal de Muro preveu la remunicipalització de l'aigua i projecta l'adequació d'una nau on centralitzar la gestió. Informa Lucía Gadea.
El consens programàtic al qual han arribat els dos edils escrits abans d'Esquerra Unida amb els quatre del Partit Popular i el de Ciutadans a Muro contempla reprendre la gestió pública del servei d'aigua. Enrique Pascual, regidor de Serveis Públics, explica que caducada la concessió i les dues pròrrogues permeses a l'adjudicatària Tecbassa, el pas intermedi abans de la remunicipalització seria l'aprovació d'una licitació curta.
Per a poder començar a remunicipalitzar com és adequadament amb unes brigades per a que puguem treballar sobre el terreny, tal volta ens toque fer una licitació curta per a poder portar endavant la remunicipalització. Tal volta, estem encara en estudi. La gent sí que pot estar tranquil·la de que nosaltres les coses que portem en el consens programàtic, en el programa, són les que anem a complir.
La gestió d'aigua va ser adjudicada per 5 anys l'agost de 2013 a la Societat Anònima Tècniques Valencianes de l'Agua. Una vegada remunicipalitzat el servei, la idea de l'Ajuntament és centralitzar els serveis municipals i gestió de l'aigua a una nau que preveu adquirir o construir en la localitat.
Els regidors sense delegació de l'Ajuntament de Castalla, integrants de l'oposició, rebran per primera vegada des de l'establiment de la democràcia una retribució mensual de 150 euros euros pel seu treball de fiscalització al govern local. Així ho ha aprovat el ple celebrat recentment, en què també es va acordar que els portaveus dels grups polítics municipals que no tenen delegació sumen 150 euros al mes per les funcions de portaveu. En la sessió plenària també es va donar el vistiplau als sous parcials que rebran els 8 concejals del govern local, integrats per Ciudadanos i PSOE. L'alcalde Antonio Bernabéu percebrà 42.300 euros bruts a l'any, dos tinents d'alcalde 26.850 euros, altres dos rebran 26.850 i un regidor amb una retribució d'11.280 euros bruts a l'any i dos més amb 7.520 euros, segons la informació facilitada. Per últim, el ple també va acordar el règim de penalitzacions d'absències als òrgans municipals. Així, el regidor o regidora que no assistisca a una sessió plenària se li penalitzarà amb 25 euros i 15 euros per no anar a una comissió informativa, segons indiquen fonts municipals. Agres restaura la consola de l'orgue del convent de la Mare de Déu. L'instrument va ser construït en 1927 per Pedro Palop i, tot i que funciona bé, presentava alguns desperfectes en esta estructura, com explica Paco Amaya, organista alcoià resident a Agres.
En fi, va trobar la consola de l'orgue, que l'orgue en general està en bon ús, però la consola estava prou deteriorada perquè tot el que són elements de desgaste, com poden ser fieltros, pells i tot el que rosa al tocar, pues tenia un desgast i també havia caigut obra d'unes goteres que n'hi havia en dalt i que l'orgue està a punt de complir 100 anys, que està molt ben construït, bones fustes, bon metal, bones aleacions, però que es té que posar a punt i es té que mantenir.
L'empresa Ricosalà ha estat l'encarregada de realitzar aquesta neteja profunda en la consola i també s'ha restaurat la coberta del cor per evitar filtracions d'aigua. Tots els treballs que han sigut sufragats a més donatius que es van realitzar a una actuació i també l'aportació que han realitzat diferents entitats de la població, així com l'Ajuntament. Aquest diumenge serà la inauguració de la restauració de part d'aquest instrument. Serà a les 12 del migdia en el convent de la Mare de Déu d'Agres. I fins ací l'informatiu comarcal d'aquest divendres. Ara anem amb més oi por oi. És moment per al diccionari d'alcoiania i també per al tragaluz.
Segur que tens algun amic un poc sompo. Segur que coneixes algun cagafilaes. O que a l'eixir de marxa t'has trobat a l'home del gotet. Segur que quan has trobat la pata, ton pare t'ha dit que estàs fet un boniato o un borinot. Segur que quan algú t'ha preguntat què feies en un acte cultural o fester, has dit allò de, així, que no vos ho conté. Si vols conèixer detalls d'aquestes i moltes altres paraules i expressions pròpies i úniques de la geografia alcoiana, així tens el programa Diccionari d'Alcoiania, basat en el llibre Diccionari de Butxaca, manual bàsico per entender l'idioma alcoiano de Pep Jordà i Javier Llopis. Un programa sense límits, que va de Rodes a Pilatos.
Estem en esta segona edició de Diccionari d'Alcoiania i de nou tenim així en els estudis de Ràdio Alcoi als creadors de Diccionari de Butxaca, manual per entender l'idioma alcoiano. Bon dia, què tal, Javier Llopis, com estàs?
Bon dia,
què tal? Molt bé, moltíssimes gràcies. I a Pep Jordà, què tal, com estàs?
Hola, molt bé.
Molt bé, Pep Jordà, perfecte. A veure, la setmana passada vam estar parlant dels insults i en aquesta segona entrega vam estar parlant de que seria també bo ocupar-se de la festa dels de morts i cristians, com no?
La festa és un tema tan important i que ocupa tantes hores i tants sectors informatius i tanta potència de creativitat en el coll, que era inevitable que creara una galeria de vocabulari, de paraules, de personatges. És un tema que l'hem treballat molt i que el treballem més en el futur, però realment la festa genera un repertori inacabable, sobretot com tenen una cosa en comú, com estan pensades des del punt de vista de la festa. Per a la persona de fora li xoquen totes aquestes paraules perquè és un tema que no té més vinculació que això, més referents. Jo penso que n'hi ha una superparaula festera que és la que ara mos parlarà Pep.
Comencem a lo grande, no? Comencem a lo grande. Pep, dis-mos.
El cagafilàs.
Cagafilàs.
És la paraula
mítica, mítica.
Per antonomàcia que parla del món de la festa. I en concret parla pues, del cagafilàs, no? Que defineix a tots aquests individus que ya nos lo explicará después Javier, que es un individuo.
También, también.
Pero que van con la tarabilla común, que es un pardal, que va, lo que conéis como cagamanes, ah, que va per ahí deixant el seu recuerdo, però en passa, no? I al final que veus, com tots bé saben, el cagafilaes d'aquesta persona que entra a un puesto, la lia, se'n va a un altre, perquè el cagafilaes lo que solen tindre és el síndrome del primer tro, és dir, que és una malaltia que consisteix en voler ser el principal del puesto on estàs. Que això és una enfermedad, la del cagafilaes, o el síndrome del primer tro, que jo crec que ha rebasat l'univers purament fester i s'ha extès a tot l'àmbit de la cultura, bueno, i de la societat alcoiana. Perquè si es fijeu en Alcoi, n'hi ha, que sempre n'hi ha dos de cada cosa.
Sí, cert.
Ja, però n'hi ha una fàbrica d'olives, doncs tenen dos fàbriques d'olives.
Sí.
Si n'hi ha una banda, dos bandes o quatre, sempre en números
pares. Cinc,
dos companyies de segurs, dos partits populars, n'hi ha dos de tot.
I en esports, per exemple, el club de bàsquet, un altre club de bàsquet, el club d'ajedrez, un altre club d'ajedrez.
Cantant famosos, sí, cantant famosos.
Jo, una representació gràfica bonica del cagafilà és el famós personatge de la cizanya d'Astèrix i Obèlix.
Ostres.
Que on anava, muntava un citral i muntava la discòrdia. Pensi que aquell era un cagafilà és en estat pur.
I perquè pot ser en la, per exemple, portant la casa, també vol ser primer tro, volen, sí, es relaciona molt i se té tant cagafilà com primer tro, exacte, aquest síndrome. I sí que el tenim molt estès, sí. Molt bé, explica'm algun nom més, a veure, que tenim
molts. Hi ha una paraula que sempre, a mi periodísticament, m'ha portat molts problemes, que és la paraula individu.
Clar, individu.
La paraula individu, que és que es gasta oficialment i que des del punt de vista d'una fila és individu fester de tal fila. És una paraula, en principi, però té una càrrega negativa. Jo tinc passat, m'ha passat a voltes, a escriure en una crònica de festes i enviar-la al periòdic Informació a la Cana i dir, Eduardo Zaplana, individuo festero de la fila, sí, llana. I dient, ei, l'has puesto, tocat el redactor que té la bronca, l'has puesto individuo a Zaplana, que és una cosa que queda molt pejorativa. Diu, mira, si no, el coi és l'únic puesto que li podem dir individuo a Zaplana, a Camps, a Quimorrote, que no hi ha ningú problema perquè és una paraula. És aquest tipus de paraules que realment molt apegades a la festa, que des de fora resulten incomprensibles. Però com és possible que digueu individu? No digueu soci, no digueu... No. La paraula individu, aunque siga molt festera i molt tradicional, té una càrrega negativa que provoca certa somriure.
Fora d'ací del coll. Jo crec que d'individu a maldito, pot ser, Pep?
El maldito també és una paraula que té pareguda a l'individu, perquè és una paraula que designa això, pues, una persona condenada, una persona maldita.
Està maldita, pobre.
La paraula. Però que després que és veritat, no, perquè el maldito en festes podia no eixir, no passaria res, no? De fet, algun dia es plantejaran que no isque. Lo que passa que dins de les pròpies filades n'hi ha corrents, no? Les persones que tenen un poc de trellat fester i que mantenen l'essència, al final descobreixen que l'essència de la festa està en ser maldito, vull dir, fer esquadres i si toca el bombo, no ser músic, tot este tipus, arrastrant carrers, boatos, vull dir, panderetes, tot això és superflu. O sea, el tio que realment entén el que és una entrada, entén l'essència de la festa, és aquest tio que encara d'avorrit baixa des del partidor hasta
el final, en el casco, la capa,
l'arma, i sense ninguna esperança de fer esquadra en els pròxims 15 o 20 anys, no? Aquest tio n'hi ha que reivindicar-lo.
De totes formes, crec
maldito,
que
corren
malos tiempos para los malditos.
Sí.
Perquè realment el problema és que van haver les entrades de l'any passat, jo crec que acabaran pagant el pato.
Ja estan malditos que ni podran eixir. A veure, contem-nos.
Jo volia parlar d'una paraula que s'aplica generalment en Alcoi, però que en festes té la seva apoteosis, és detallet. Ostres. Detallet què és?
Detallet
és un regal baratet per quedar bé. Es tracta d'obtenir, de sacar el màximo rendimiento com la mínima inversió. El detallet és un regal, tu t'ha fet un favor uno, la cola del metge, l'altre no sé què, i fas el detallet. Detallet és una cosa barata. En festes, diguem, és l'apoteosis, diguem, que són els detallets. És un submundo de detallets, és que creen empreses de detallets, botigues de detallets, hi ha coses de l'Iran, metgeros, jo me recordo uns anys que em van regalar un metgero que te'l deixaves i l'apagaves i te'l posaves en la butxaca i es tornava encendre i va cremar una camisa. Vull dir, el món de detallets és dirigits a la dona, dirigits a l'home, estan les famoses agulletes, que això algun dia hauria que parlar largo i tendido de què és això, però diguem, bàsicament és una gradació en el terme de regal, vull dir, que en festes, diguem, és un regal que siga baratet i que quedes bé.
De la bolsa del festera pot eixir ahí, vamos, de tot.
Hi ha detallets pels amics més amics, pels compromisos, detallets que són molt horribles, que són per la gent que quedes bé i ja està. Vull dir, és una gradació que de regal que en castellà no existeix ni en altres idiomes.
Detallet.
Que és la de, o sea, i la degradació del regalet o la... O l'exemple de detallet és l'agulleta, que això també n'hi hauria, perquè l'agulleta això també té un tema i...
Dins d'ell, dins d'ell, no?
L'agulleta ara mateix és un tema complicat.
És un tema...
Ha mentat en el terreno de lo correctamente político i el tema de l'agulleta i posar agulletes, crec que això és un tema que...
Pegatines, agulletes...
Te los días
contados como malditos.
Te pinta. Quin més, Pep? Toca tu, dis-me.
Ensayo... pronunciat correctament, ensayo, que no saps si és que vas con el sallo o què, no?
Ensayo.
A mi m'agrada molt perquè no és el mateix dir que vaig d'assaig i coses d'estes, perquè això sona molt raro, no? I tu vas d'ensayo. El que passa que l'anar d'ensayo, que també a aquesta altura s'ho han preguntat tots molts i persones molt més agudes que nosaltres, dius, que ensayen i per què ensayen, no? Però bueno, això és un altre tema que no ve ara a cuento ni interessa. Però una cosa que m'agrada molt de l'ensayo són les situacions que es donen moltes voltes quan algú diu, no, és que tinc ensayo, o tinc un ensayo. ¿Sabes? I dius, tinc un ensayo, què vol dir? Que te'n vas tenir de guitarró o que estàs escrivint algo sobre la teoria evolutiva del renyó de Masero. No sé, què és el que estàs fent, no?
Vale, quina de les dos.
Ese ensayo té molta joguera. És una paraula amb molta joguera que a part dona molt joc.
Dona. D'ensayo...
Jo havia un tema que és un terme que cada volta, diguem, està festerament, va en pa cavall, realment antes s'utilitzava prou, diguem, era el cartutxero. És una figura que antes en havia molts en l'Alardo i ara han desaparegut. Bàsicament el cartutxero era un senyor que anava disparant i tenia un empleat que li portava la pólvora i l'ajudava. Si tu eres un home impossible, doncs sempre tenies que portar el teu cartutxero perquè demostraves que eres un home impossible. Això, per sort, està desapareixent i ja no existeixen aquest tipus d'ajudants. He vist fotos antigues de Paco Grau de cartutxeros i era realment pareixien festes de Pakistan. Feia sort, persones. Què passa? Que aquesta paraula mos ha quedat en el tono pejoratiu dins del vocabulari alcoià. Diguem, dir que un és cartutxero, diguem, polítics, empresaris, tots tenen un cartutxero o dos cartutxeros. Què és un cartutxero? Pues un tio que està allí per lo que haga falta, m'entens? El pelotillero, el que l'acompanya, el que li fas mandals, i s'ha quedat aquesta paraula, diguem, de la festa s'ha assimilat al llenguatge normal. Diguem, cartutxeros, pensem en polítics i tots pensarem, sí, si este era cartutxero, fartutxero de fulano, cartutxero de mengano. És una paraula que, diguem, que de la festa, en la festa ha desaparegut pràcticament, perquè no existeixen cartutxeros quasi, i en canvi el llenguatge normal s'ha incluït prou.
S'ha extrapolat, ha eixit un poquet a tot el món, no? Venint de la festa.
Sí, el cartutxero vendria a ser com el banderillero.
Sí, és el banderillero, monosabio...
Com el subalter. Uno que no toca, que toca el tema de refugio.
Jo he presentat carreres polítiques i diu, che, si este va a començar de cartutxero de l'alcalde no sé qui, mira, ara ha arribat a no sé com. Cartutxero vol dir que el que li porta a l'escola, li porta els cafès, el sirviente.
Siervo, el sirviente, sí. No ha dit tampoc. Pep, dis-me un altre, a veure, conta.
La taula de Scotty també és un altre curiós.
Mítica, també, sí.
Ese, quan vam estar fent-lo, quan el vam preparar i vam buscar, perquè, com que sembla que és tot joguera, vull dir...
Això te curra, te curra.
Mirem diccionaris i mirem i busquem significats i fem memòria i... I la taula d'Scotty a mi em va xocar per... Bueno, la taula d'Scotty, si no, que tothom sap el que és, no? Que és una taula on tu en una fila, on tu arribes, el demanes el que el dona la gana i tu pagues, t'assentes al costat de qui vols o de qui hi ha lliure i després quan te'n vas pagues la teua part i ja està. La taula d'Scotty, justament, el que es deia mesa d'Scotty o pagar a Scotty, vull dir, és justament el contrari, és que entre tots paguen el gasto comú, no? O sigui, cada qual paga la seva part proporcional al gasto, però sí, justament, han fet una més de tantes piruetes lingüístiques que fem en l'idioma i justament li han donat un significat que és paregut, però no té res que veure, vull dir, perquè al fi i al cap tu pagues el que tu has consumit.
Ostres, mare.
I està xulo. I a part d'això, la taula d'escote, el fet de taula, saps? Perquè allí tots els abuelos en les filades, les persones majors en taula, a mi això sempre des de quan estava en la filada, després, antes, vull dir, sempre m'ha fet gràcia, perquè és una espècie de com de mesa quadrada, saps? Com allí els cavalleros les persones en autoritat de la fila decidint els destins de les persones, vull dir, això és molt curiós.
El sàvio, no? Ells estan ahí reunits.
Jo en la galeria de personatges hi ha un personatge que més a mi em llama l'atenció, perquè quan cada volta que porta amics de fora a veure les festes es llama molt l'atenció amb la favorita. Això quan ve un senyor d'Alacant o de Ciutat Real diu, la favorita de què? De com? I és un personatge, és una paraula que mos ha quedat i ara és indiscutible, però realment, diguem, és un personatge, a veure com va la favorita, genera tanta expectació com quasi com el capità, si porta, si no porta, diguem.
La primera dama d'Estats Units es queda curta.
És un concepte, diguem, que a poc a poc, conforme ha anat, seríem parlant de 40 anys en les festes, vull dir, però, diguem, és un personatge que s'ha anat integrant en aquesta història. A la gent de fora li xoca molt, vull dir, i sobretot l'ús de la paraula, vull dir, la favorita, de dir, que és qui en té més,
és
una cosa molt rara.
Aquesta és la favorita de tot.
De fora, aquesta paraula li xoca molt i forma part del folklore i és un personatge clave dins dels càrrecs, dins dels dissenys, però sempre, jo sempre juguem la paraula Laurita, la favorita, crec que li han posat de nom Laurita perquè mos quedava guapet i ha fet Manolo un dibuix molt xulo, diguem, que és, diguem, és un, té que donar la talla de disseny de trajes, de moño, de roba, de tal, que era un personatge molt important i té aquest punt.
I estava pensant ja, entonces Rodella, ja les persones de fora, Rodella ja flipen.
Pensa que no porta el mateix, la favorita ara mateixa ha pujat molts tantos, sí, sí. La favorita és un
Rodella mero.
És com
jo tinc una persona molt llegada, molt dona, que coneixia una persona que treballava en una assessoria i quan arribava una certa una dona que d'estes que era la dona del capità de l'any aquell, es presentava allí i diu, de part de qui? Preguntava per un dels jefes de l'assessoria i de part de qui? I dia de la favorita.
Ja està, prou, no feia falta.
Era suficient, és un càrrec. És com la marquesa, la senyora marquesa, una cosa així.
És com un punt d'aristocràcia que dura un any. Un any realment dura el dia d'entrar i el dia després de la trilogia. Però és una paraula que té el seu punt.
El Rodella és un poc menys, no té aquest nivell, sí que és cert. A veure, explica'm, Pep.
Jo crec que una altra clàssica que també he d'explicar a la gent que ve de fora és el del Montepío.
Ostres, sí, tio.
La paraula ja n'hi ha que... Bueno, la paraula, jo crec, al·lucinant un poc, vindrà de Monte Pío, de Monte de Piedad, que al fi i al cap era on tu anaves a depositar l'aigua i després tot l'aigua.
Així
sabem que és una variant d'això, no? Així és una cosa per la que tu estàs en, tu vas a un bar o a un antro de qualsevol tipus, tu li dones 50, 100 euros a algú que està allà darrere.
Que te'ls guarda, se suposa.
Te'ls guarda. El fa un paper i ell se ho apunta en un bloc molt gordo que si s'enganya de fulla o algo ja l'has liat, no?
Ja l'has cagat.
O guarda, dius tu, no sabem on guarda, o si aprofita per pagar el companatge d'aquesta setmana o el que siga. I després d'un any el dona els diners que has posat i una planteta, no? Un cactus xicotet o algun detallet
Donem el detallet, sí.
Clar, i pel mig està tot el riesgo que es dona, perquè tan important com posar el Montepío i el Montepío és fugir en el Montepío, vull dir, això és un clàssic d'ací d'Alcoi. Qui no coneix algú que no hagi fugit en el Montepío?
Qui no ha tingut la tentació de fugir en el Montepío?
És una modalitat de delito alcoiana, per exemple.
És típica.
No fuja del Montepío un tio de Londres o de Ponferrada, vull dir, és una cosa clàssica d'Alcoi.
De totes maneres, jo crec que el de fugir en el Montepío va perdre un poc de categoria, d'estatus, quan hi ha tota la fallida dels bancs i tot el rescat bancari. Perquè ahir van fugir en un Montepío molt més sucós, no? Però jo què sé, així n'hi havia una cosa. Això de fugir en el Montepío era un poc com ser Jesse James o... era un poc bandolero, però de leyenda.
És que Rodrigo Rato s'ha deixat tot a l'atura de l'atura
del Montepío.
Si n'ha fugit en el Montepío, bé, ja lo grande.
La policia de l'Ací del Coll ja té una secció específica perseguint els...
Quan arriben festes posen així el dispositiu.
Ah, no, per si acas. Molt bé. I entrem en la recta final. A veure, expliqueu-nos ahir.
Jo, la galeria de personatges, un personatge que em fa molta gràcia, diguem, li han posat de nom el tio del gotet.
Ostres,
diguem, seria un posma, un somordo en versió festera. És un home pesat, és un personatge de nit de filetes.
Ostres, sí.
És una persona que va en, té poca tolerància a l'alcohol, va en el seu gotet amunt i avall, Sant Nicolau avall, Sant Francesc. La base és donar-te la braça. És un tio que tu a lo millor no l'has vist des de que anaves a escola, ell sap la teva vida de memòria, no te'l pots traure de damunt. És un personatge d'eixa fauna especial que es crea en les nits de festa, quan la gent habitualment som serios i després durant X dies la gent es solta
el monyo,
el monyo. El tio del gotet per mi és un dels espècimens més perillosos de la fauna festera, perquè realment pot amargar-te una nit, perquè és molt pesat i molt avorrit.
Si et pilla com a objectiu, ja l'has quedat. Pep, dis-me, pobre.
Un altre personatge, bueno, això és personatge basat en hechos reales, que és el batidor.
Ostres, claro.
El batidor, en Alcoi passen dos coses, no? Perquè tu dius, batidor, jo sóc batidor. Dius, vale, t'imagines el que va a cavall, i això. Si dius el batidor, ja estàs parlant de la pinta, que diuen els catalans, no? Del peine en castellà. Entonces, aquesta combinació, a voltes, és jo per mi que és un poc explosiva. Perquè tu, si tu dius, per exemple, cabo batidor, vale, és el cabo batidor, que és el que va davant de les tropes a cavall, perfecte. I si ho dius en català o en valencià, el caporal batidor, també s'entén perfectament. Però clar, quan entra la creativitat alcoyana i comencem a dir el cap per exemple, el cap batidor,
ostres, el cap,
clar,
batidor.
El cap pot ser cabeza o pot ser ninguna, pot ser el cabeza peine o una cosa rara, no? I si dius cap batedor, que també ho has entès jo, perquè són els puristes i un poc, el cap batedor és el mateix com si fos el jefe des que bate,
que...
com estan allí agarrant la trilla i batint el cereal, i això també fa risa. A mi de totes maneres la que m'agrada més de totes, que és la que jo he sentit últimament moltes voltes i m'agrada molt, és el cabo patidor. Perquè realment el que fa el cabo és
patir.
Cabo entre el plomero que li posen, entre com se li suen l'angonal i tot això, no, de tanta hora a cavall, i els bars que peguen de quan en quan, realment n'hi ha que tindre molta vocació i molta voluntat per ser cabo patidor.
Patidor.
De totes formes, diguem, les retransmissions en directe, que són que fan les ràdios i les teles, sí. I en que són un sacrifici per a vosaltres, són realment, és molt difícil escapar-se d'aquestes històries. Jo me recordo, m'ha quedat per la vida la paraula de Sant Jordi i has tirat per els bueis. Això m'ha quedat sempre.
Sí que patixen prou, sí que patixen prou. Molt bé, ens en queden un parell o ja hem acabat? Tenim. Bé, jo crec que en això ja s'han pogut arrimar un poquet a el que és el món de la festa. Moltíssimes gràcies, Pep i Xavi, i res, la setmana que ve tornem. Diem ja el tema, la temàtica del següent programa.
Parlarem de frases alcoyanes especials.
Vale, perfecte. Molt bé, pues moltíssimes gràcies a tots. Adeu.
Vericat Implantología Inmediata. Más de 19 años dedicados exclusivamente a la implantología dental. Confía en un equipo pionero desde 2002 en los tratamientos de implantes y dientes fijos en un día. Ahora, más cerca de ti, en Alcoy, en la Avinguda del País Valencià 68. Más información en vericatimplantología.com.
És temps de vacances, relaxament, viatges i escapades. Per això, el nostre ciutat t'ofereix un especial dedicat al turisme d'interior, al turisme més pròxim. Les comarques de l'Alcoià, Comtat i Vall d'Albaida estan plenes de tresors que descobrir i gaudir. El dissabte 13 de juliol, gratis, amb el nostre ciutat, la revista La Muntanya Màgica, una edició especial de 56 pàgines d'informació sobre patrimoni, festes, gastronomia, allotjaments, rutes, museus, visites, tot perquè no t'avorrisques en vacances. El nostre ciutat, perquè creiem en el que és nostre.
La Film Office Alcoi informa.
va a realitzar-se al COI un càsting de figurants per a sèrie de Movistar que rodarà la ciutat al mes de setembre. Es necessiten homes i dones majors d'edat d'origen europeu. Russos, espanyols, alemanys, grecs... No s'atendran menors de 18 anys. Els interessats poden acudir el dimarts 16 de juliol de 16 a 21 hores. Dimecres 17 de juliol de 10 a 14 i de 16 a 21 hores. I dijous 18 de juliol de 10 a 15 hores a l'edifici Carbonell de la UPV d'Alcoi, plaça Ferrandis i Carbonell. S'ha de portar obligatòriament fotocòpia del DNI i justificant bancari amb l'IBAN complet.
Es prega inscripció prèvia en www.yaelmorenocasting.com.
Els seleccionats seran contractats i donats d'alta en la Seguretat Social. Film Office Alcoi, Regidoria de Turisme, Ajuntament d'Alcoi.
Iniciem nova edició de Tragaluz, el suplement cultural de Ràdio Alcoi recolzat per la Regidoria de Cultura de l'Ajuntament d'Alcoi. La fotografia tindrà un primer plano a la secció d'avui, ja que entrevistarem a Pedro Ruiz i Benito Sáez, president i vicepresident de l'agrupació fotogràfica alcoiana. El perquè és que aquesta entitat actualment activa una exposició en el Museu Alcoià de la Festa amb una selecció de premis del Saló Local de Fotografia des dels anys 1991 fins a 2017. Parlarem d'aquesta mostra i també de projectes que tenen ja engegats aquest col·lectiu alcoià. Després, obrirem pàgina d'agenda per citar les activitats culturals programades per aquest cap de setmana. Així que, anem allà! L'agrupació fotogràfica d'Alcoi està aquests dies mostrant un extraordinari treball dels seus premis del Saló Local i ho està fent al Museu Alcoià de la Festa. Allí hi ha una selecció d'imatges. Per parlar d'aquesta exposició i d'altres projectes que té en marxa, que està treballant aquesta agrupació, avui al nostre programa tenim de convidats a Pedro Ruiz, president de l'agrupació fotogràfica alcoiana. Pedro, bon dia.
Hola, bon dia.
I a Benito Sáez, vicepresident de l'agrupació fotogràfica alcoiana. Benito, bon dia.
Hola, bon dia.
Com dèiem, el més imminent i el més actual, podríem dir, és aquesta exposició que teniu al MAF, on es mostren premis del Saló Local de Fotografia des de l'any 1991 fins a 2017, Pedro.
Sí, sí. Bueno, no tots els anys, és una selecció, però com es veu, és un saló local molt antic, dels més antics del país, no? Però bueno, crec que el que millor mos pot explicar el tema és Benito, que ja s'ha incorporat a la junta directiva enguany, però ja estem preparant, diguem, el relevo per a que l'any que ve siga el amo del calabozo i mos dirigisca magníficament a tots.
Benito, de moment què podem veure en aquesta exposició?
Pues en aquesta exposició podem veure una selecció, no tots els premis des de luego, perquè era materialment impossible, perquè no hi hauria cabuda per tots, no? Una selecció del Saló Local, de les obres premiades en el Saló Local des de 1991 fins al 2017, no? Van contactar amb nosaltres des del Museu de la Festa, des de la Sessió Sant Jordi, perquè estaven interessats en que podríem iniciar una col·laboració, no només per un any, sinó per futurs també, amb la qual cosa nosaltres estem encantats, clar. I bé, no va ser en temps, o sigui, va ser en un mes de diferència, i Xina hi havia molt poc temps per preparar alguna cosa, però bueno, a banda de que ja te l'haig, puguem fer altres coses més en un altre sentit, uh-huh. enguany estava clar que teníem, havíem de tirar mà dels fons nostres, no? I així no va ser. Bé, vam fer una selecció, vam reunir diversos membres de la junta directiva, vam tirar mà de l'arxiu que teníem allí i, bueno, podem tirar mà de molts anys, però ja dic, al final...
Havíem d'acotar.
Claro, havíem d'acotar. I vam dur les obres, concretament 70 obres, d'aixes 70 encara ells van fer una selecció, concretament Mònica Jover, que és la ponena artística del casal, i Jordi Ortiz, que és el ponent de Canal Museu, correcte. I molt bé, mos van citar. Oye, què vos pareix això, aquesta selecció que han fet? Pues estupendo, o sea, que lo que els Figueren estava molt bé, estan qualificats estupendament, no? Després em va sorprendre també la disposició, perquè no era no només el posar les obres una darrere una altra en filera índia, no? Sinó que van suprimir les cadenes que penjaven perquè per cuidar un poc l'estètica, la disposició de les obres va ser un poc diferent, no simètrica, la qual cosa a mi personalment em va agradar prou, no? I això ja mostrava un interès en no deixar allí les obres, deixar-les caure, no? Sinó una preocupació per l'estètica, el qual és important, no? I molt bé, no sé
si... Sí, no, anava a preguntar-te, és un recorregut fotogràfic que podem veure, no donem moltes pistes, no? Perquè convidar a la gent a que vagi al MAF a veure-ho, però alguns trets de si són vistes del coll, si són retrats, primers planos, planos generals...
És tema lliure, i parlant del tema lliure és curiós perquè vam fer també un cartel a l'entrada de la sala explicant la història de l'agrupació, i va ser curiós perquè vam tirar mà també de les actes de fundació i tot això per veure si podíem aportar un poc d'història, no? I el primer que em trobo més curiosíssim és que el primer acord que pren l'agrupació fotogràfica és precisament en la ciutat de Sant Jordi.
Mira.
Sí. L'agrupació es va fundar en febrer del 58 i acorden en la següent reunió, que va ser en març, acorden en la Sant Jordi m'explique millor. La Sant Jordi, hasta aquesta fecha, feia un concurs fotogràfic de dos temes. Uno, el de festes, que és el seu propi, i l'altre, tema lliure. Bueno, pues a partir d'aquest acord, es fa el tema lliure, el fa l'agrupació fotogràfica. I el tema de festes el fa el Sant Jordi.
Ah, mira.
I això des del 58, o sea,
61 anys.
Estem parlant de 61 anys, no? I estem igual la AFA en el tema lliure, i l'associació en el tema de festes. El qual, pues, és una cosa molt interessant. I ja dia, en el moment del títol és el tema lliure, pues ja sap lo que cada un vulgui presentar, no? Després Mònica va fer una selecció, va fer una agrupació de les fotos, no any a any, sinó va fer agarrar, pues, per exemple, retratos per un puesto, vistes arquitectòniques per un altre, desnudos per un altre, i conceptuals per un altre, o sigui, que va llevar a agrupar el seu criteri, a qual cosa a mi em va pareixer prou bé.
Una exposició que es pot visitar de dimarts a dijous de 10 del matí fins a 2 del migdia i de 4 a 7 de la vesprada i els diumenges i festius de 11 del matí a 2 del migdia. Per què ha d'anar la gent a veure aquesta exposició? Comencem per Benito, després li passo la paraula a Pedro.
La gent ha d'anar per saber una de fotografia. No és que la gent no sàpiga de fotografia, evidentment, no? Però sí que és una visió diferent de persones que estan preocupades i que és la seva ficció, no? I una altra és per tindre conceptes i veure la evolució que té la fotografia des de, fijat, estem parlant del 91 al 2017, no? Es nota una evolució de la fotografia.
Mm-hmm.
Una història, no? I ha d'anar per veure autors.
Uh-huh.
Autors que algú no es reconeixerà allí mateix.
Molt bé, Pedro.
Sí, bueno, com molt bé ha dit Benito, pues, la gent té que anar, o convé que anar, o la invitem a que vagi, primer pues, per veure obres d'autors alcoyans, que són la immensa majoria. També pot ser que hi hagi algun autor que no sigui alcoià, però que sí que és de l'agrupació fotogràfica alcoiana, perquè tenim socis pues, de les ciutats que tenim al voltant. No? I per veure l'elevat grau de qualitat que n'hi ha entre els fotògrafs alcoians des de sempre, i després, com deia Benito, també per veure un poc com han evolucionat les tècniques, les modes, perquè també en la fotografia, igual que en la pintura, tal, n'hi ha tendències, n'hi ha modes, entonces com en aquest període d'aixòs anys han anat evolucionant la fotografia, no? També volia reafirmar el que s'ha comentat antes, que estem contents en el nou plantejament que des de l'Associació Sant Jordi volen donar-li a eixa sala respecte al tipus d'exposicions, i per a anys posteriors, que ja estem parlant d'ello, pues, el poder dur fotografia, també dur fotografia de fora, perquè els fotògrafs alcoians, els aficionats alcoians, puguen veure com està treballant-se per ahí estos temes, esta fotografia, i també que diguem el plantejament és positiu, gràcies a que Mònica pues, també està donant-li un giro al tema, i que és una persona acostumada als plantejaments museístics, com a excel·lent pintora que és, pues, bueno, trasladar això al món de la fotografia està molt bé, és algo que nosaltres sempre hem de fer, no? En tots els museus diguem, més importants, ni siquiera es fa distinció entre fotografia, pintura i tal, és simplement una mostra artística. Mm-hmm. No? Entonces, estem contents en el camí que està tomant, que està prenent ASA.
I Pedro, en quins projectes futurs està treballant l'agrupació fotogràfica alcoiana?
Bueno, nosaltres no parem, no? Des de fa 60 anys que no hem parat, i ens agradaria continuar així, no? Sense parar i fent coses per al COI, per a tots els aficionats a la fotografia. En principi, el que tenim més pròxim en el calendari són dues activitats. Una és precisament la convocatòria d'enguany del Saló Local, que això es farà per a octubre, crec recordar, no tinc les fetges exactament. Però bueno, les bases les enviarem en breve, perquè ja estan preparades i estan tal, i antes de que la gent se'n vagi de vacances, pues enviarem perquè preparen obres, preparen treballs i que les presenten al concurs. En el Saló Local, com ha dit Benito antes, tenim un tema lliure, però fa uns quants anys vam incorporar, gràcies a l'apoyo de l'Ajuntament i de l'Àrea de Cultura, vam incorporar també un segon apartat d'aspectes del COI. Uh-huh. Entonces, pues, eixos dos apartats són els que es toquen en el Saló Local. Després en això es fa una exposició, es donen uns premis molt interessants, per ser un Saló Local està molt bé, i bueno, pues això, des d'ací animem a la gent a que prepare treballs per a presentar-los. I després l'altre que tenim així a curt plaç, inclús antes d'aixes fetges i que anem a fer publicar ara, diguem, en primícia, és que hem organitzat el primer ral·li fotogràfic modernista. Uh-huh. Entonces és una activitat que vam presentar a través del Consell de Cultura, en cuya taula d'arts gràfiques estic jo formant part d'això, conjuntament amb Mònica, amb Susana, amb Lucía, amb Montse, etc. I per ahir vam presentar eixe projecte. En l'àrea de cultura va agradar molt el tema, perquè és un tema que, encara que ho integrem dins de les activitats de l'àrea de la Setmana Modernista, mm-hmm. més que de l'àrea de festes, pues, en realitat és pertany més a l'àrea de cultura, diguem, no? però diguem que és un rally fotogràfic, és una espècie de concurs, però en un plantejament molt diferent. I a més és molt interessant, molt dinàmic, i està funcionant. Les ciutats que per ahí fora estan fent-lo des de fa alguns anys, està funcionant molt bé, molt bé. Diguem que les característiques o les peculiaritats més importants són que es desenvoluparà tot el dissabte dia 21 de setembre, que és el dissabte en el que es fa, diguem, el dia gran de la setmana. El centre històric està allà, es fa peatonal, està allà la circulació, i per ahí és per on es farà eixe rally. Encara que la paraula rally pareix que mos duga a pensar en els cotxes i en tal, no, es fa tot a peu, en les càmeres fotogràfiques, i de lo que es tracta és d'anar prenent imatges a peu de carrer. N'hi haurà dos apartats, un apartat que serà el coll i el modernisme, i un altre apartat que és tema lliure. Entonces els fotògrafs podran prendre fotografies al llarg de tot el dia. En les bases ja estarà tot l'apartat tècnic, que no us ho conte per no avorrir-vos, perquè és un tema més logístic i tot això. Però bueno, al final d'eixa jornada cada fotògraf tindrà que seleccionar soles tres fotografies de totes les que ha fet en eixe dia. Vosaltres les volcarem a la nostra base de datos, i en això, a la setmana següent, el diumenge, es farà un acte públic, un fallo públic, i d'ahí es faran, es trauran els premis. Uh-huh. També hem posat una secció per adults, però també una secció per a menors de 14 anys, perquè volem fomentar la fotografia entre els xavals, que no només siga la fotografia del mòbil per a pujar a l'Insta i tal, sinó que eixir al carrer, eixir una càmera, fer fotografies, seleccionar-les, presentar-les en el mateix moment, que no dona massa peu a fer massa retoc, perquè la foto té que eixir com està de càmera. Entonces això està fomentant el fer la fotografia ben feta, ben enquadrada, ben composta, des del moment de la toma. Uh-huh. No després. Entonces és algo que és molt interessant. Hem comptat en l'apoyo incondicional de l'Ajuntament d'Alcoi, del Consell de Cultura, de l'Àrea de Cultura, a través del seu regidor, de Raül, i res, estem encantats en poder llançar això. Ojalà, segur que funcionarà molt bé, i que es puga repetir en anys posteriors esta activitat. A més, esperem, així ve molta gent de fora, vull dir que en això no només es fomenta la fotografia, sinó que també es fomenta el modernisme i la setmana modernista. Segons el nostre càlcul, podem estar parlant entre 100 i 300 persones que puguen apuntar-se d'això. A lo millor el 70-80% seran persones de fora del COI, de les ciutats de la contorna, d'altres associacions que perteneixen a la Federació Levantina de Fotografia, en cuya junta també estem Benito i jo, i vindrà gent de tota la comunitat valenciana a aprendre això. En això tindrem fotografies que després l'Ajuntament podrà utilitzar per a publicitat, per a fomento de la festa modernista, i a més això és una plataforma per a publicitar fora de la ciutat d'Alcoi totes aquestes activitats, tota aquesta setmana modernista, que segur que li encanta a tot el que no la conega, no? Perquè uh-huh. Quan hem llançat per ahí en altres associacions el tema, s'ha aparegut magnífic, sí, estan tots desitjant ja, esperant les bases per a poder inscriure's i participar.
Unes bases que en breu seran publicades i sí, podran ja apuntar-se per a aquesta iniciativa que es durà a terme en setembre. Però ara, si vostès volen gaudir de la fotografia, els convidem a que vagin a aquesta exposició del Museu Alcoià de la Festa amb els premis del Saló Local de Fotografia de l'Agrupació Fotogràfica Alcoiana. Benito Sáez i Pedro Ruiz, gràcies per vindre a Ràdio Alcoi a contar-nos aquests projectes i desitjar-vos que tot vagi molt bé.
Gràcies a tu.
Gràcies a vosaltres.
Moment ara per obrir l'agenda i anotar les cites que tenim per a despedir, per acomiadar a aquesta segona setmana de juliol. Ui, divendres 12 de juliol al COI a les 21 hores hi haurà actuació de Joe Pasch a la piscina municipal José Trenzano del COI. Podran gaudir de la música i també donar-se un bany en aquesta instal·lació. És un acte emmarcat en la programació de Viu l'Estiu. Cocentaina avui clausura la edició del 100M i ho farà a les 8 de la vesprada amb l'audició dels alumnes del 100M junt a l'orquestra del conjunt instrumental Concertaina i ho serà al Centre Cultural El Teular. I a Ibi hi ha una inauguració sobre històries del joguet. Serà a les 8 de la vesprada al Museu del Joguet d'Ibi, una inauguració d'una exposició. Per a demà dissabte, 13 de juliol, a les 8 de la vesprada, en el marc del cicle de corrents alternes, actua el grup We Are Not Brothers i serà a l'Ivan Cadalcoi. Per al diumenge, la ruta dels contacontes, organitzada per la Mancomunitat de l'Alcoià i el Comtat i la coordinadora de l'Alcoià i el Comtat pel València, arribarà a l'Orxa. I també aquest diumenge, 14 de juliol, a les 19:30 hores, al Círculo Industrial d'Alcoi, concert a càrrec de l'Unió Musical d'Alcoi, emmarcat en la campanya Música Els Pobles i també integrat a la programació Viu l'Estiu de l'Ajuntament d'Alcoi. Molta música, també històries, literatura i joguets trenen aquesta agenda cultural del cap de setmana. I fins ací l'edició d'avui de Tragaluz. Desitjar-los que gaudisquen moltíssim de la cultura. I van a ser les 2 del migdia. Escrivim el punt final del programa d'avui. Agrair-los la seva atenció, que cada dia estiguen a l'altra part de la ràdio escoltant tot el contingut que els oferim des de Ràdio Alcoi i desitjar-los que passen un bon cap de setmana. Arriben les notícies de les 2, l'hora 14, i ja saben, a les 2 i 18 minuts aproximadament, de moment estem amb tota la informació d'Alcoi i la comarca. Adeu!